Molt bon dia, bon dimecres. Engeguem el Penedès en xarxa d'aquest 21 d'abril de 2021 a dos dies de Sant Jordi i encetant aquest petit capítol d'un parell de dies de pluja i grisos, però sembla que divendres això s'acaba i serà un Sant Jordi amb sol. Nosaltres entomem aquest matí amb moltes ganes, amb energia i amb propostes per fer-vos oblidar aquest cel tan i tan gris. Mireu, començarem sortint, anant a la muntanya amb l'Oriol Soler, d'Orient Guies. I avui, aprofitant la proximitat de Sant Jordi, recomanarem llibres de muntanya i no hi pot faltar també una ruta. Avui pujarem a Penyes Altes i al Moixeró. Així arribarem a dos quarts de deu a la primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a dos quarts tocats sortirem a passejar per la cultura amb Laureano Clavero. Avui parlem de tots els llibres que ha escrit el nostre col·laborador. I a les 10 ens acompanyarà una caçadora de masies. Aquest és el sobrenom amb el qual es coneix a les xarxes socials, la Marta Lloret, que justament ha coordinat la revisió i elaboració del mapa de patrimoni cultural de diferents municipis, entre ells Olèrdola, i ens explicarà com ha anat. A dos quarts d'onze, segona cita amb l'actualitat, flaix informatiu amb notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I com cada dimecres no pot faltar un dels nostres hits, la tertúlia de la gent gran. Avui parlarem de Sant Jordi, de llibres, de roses, de tradició, de pastisseria, del pa de Sant Jordi, tots aquests elements que s'han anat incorporant. Com celebraran aquest Sant Jordi? Sortiran? Ja tenen el llibre? Potser l'han encarregat o el volen comprar el mateix dia? Tot això els ho demanarem a partir de dos quarts tocats d'onze a la Pepita Miralles, que ens acompanya des de Sant Sadurní, la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell des de Sant Jaume dels Domenys i el Josep Castellví a Moja. A les 11, cita amb Vinzeum, cita diversa i eclèctica. D'una banda, comptarem amb el Ricard Parera, president de Jazz Club Vilafranca, que ens presentarà el concert d'aquest dissabte. I de l'altra, us explicarem la participació de Vinzeum en l'any Palau Ferrer. Tindrem amb nosaltres el director del museu, Xavier Fornos, i a Francesc Marco Palau, coordinador d'aquest any Palau Ferrer i besnebot del pintor. A dos quarts de dotze, tercera i última cita del matí amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I acabarem parlant de literatura. A dos quarts tocats de dotze tindrem amb nosaltres la sadurninenca Rosa Maria Prat, autora de Terra de Vinyes, novel·la guanyadora del sisè premi Celler de Lletres, que convoca la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia. Molta literatura i molts llibres al llarg d'aquesta setmana, la setmana de Sant Jordi, que culminarem aquest divendres amb més recomanacions i sortint al carrer acostant-vos a aquest ambient de Sant Jordi. Aquest dimecres culminem aquestes 3 hores de ràdio amb l'actualitat generalista, amb aquests butlletins que us oferim a les hores en punt. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest dimecres 21 d'abril, que comença a caminar el Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Un un cop al mes sortim a conèixer el país, tot descobrint rutes, curiositats i tota l'actualitat relacionada amb la muntanya. Avui també llibres, tot en una secció que ens acosten des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia i explica'ns.
Molt bon dia, doncs un mes més per parlar de muntanya, per sortir a trepitjar país. El que ens acompanya aquí a Ràdio Sant Sadurní és l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com anem?
Molt bé, aquí de nou, explicar-vos, avui parlem d'algo diferent, d'un dia especial, no?, que s'apropa. Mm-hmm. I res, amb ganes de donar-vos propostes.
Ara ho deies, no?, estem a les portes de Sant Jordi, divendres, un dia important per tots els catalans i per tots els que ens agrada llegir també. I avui ens porta justament recomanacions de lectura, llibres de muntanya.
Llibres, sí, llibres hi ha de molts tipus, però ostres, ja que costa el fet d'anar a la muntanya i tal, doncs que la muntanya ens vingui a nosaltres, no? I la muntanya llunyana, conèixer històries d'alpinistes. Ja m'han estat parlant, ja vam parlar l'any passat, ja fa un any, de llibres per el Sant Jordi tan atípic que vam viure. I ja continuem, bueno, doncs amb nous llibres que han sortit, noves històries, noves aventures d'alpinistes que, bueno, cal conèixer, no?, que és molt interessant. I així també ens porten una miqueta, doncs, a la muntanya, a l'alta muntanya i a l'aventura, no?
Així també fem llista.
Sí, això és anar, tal qual, és anar fent llista i anar tatxant, perquè si ens els hem de llegir tots hi ha un munt. Bé, doncs comencem amb Más allá de lo posible. Más allá de lo posible. És un llibre, jo aniré donant petites dades del llibre, tampoc no vull explicar tot el que explica, perquè la gràcia és que ho descobrim llegint-lo, no? Más allá de lo posible és un llibre de l'editorial Desnivel, que té la data d'edició al març del 2021, o sigui, fa res, i està escrita per, perdoneu amb els noms, perquè són noms de complexos, Nimsdai Purha, que és un escalador nepalí, també soldat de les forces especials del Regne Unit, i ara mateix se'l coneix molt per el tema de l'expedició hivernal del K2, aquesta que vam estar parlant fa uns mesos, de que el K2 era l'única muntanya hivernal de més de 8.000 metres que no s'havia aconseguit fer, i el 16 de gener del 2021 es va aconseguir aquesta ascensió per un grup de nepalís, de xerpes, i ell formava part d'aquesta expedició. Doncs el llibre ens va explicar una miqueta abans d'aquesta expedició del K2 i ens explica una miqueta la seva vida i el seu gran projecte, que era escalar els 14 a 8.000 en menys de 7 mesos. Pensem que el rècord anterior eren 8 anys, per tant hi ha una diferència aquí bastant important. Ho va aconseguir, no ho va aconseguir, haurem de llegir el llibre per saber-ho, no? Molt recomanat, us el recomano moltíssim.
Apuntem aquest, Más allá de lo posible.
Más allá de lo posible, correcte. Continuem. Los 8.000 en invierno. També editorial Desnivel. Mm-hmm. Data d'edició al gener del 2021, també fa poquet. Mm-hmm. I és de l'escriptora Bernadette McDonald. Aquest el cognom sí que l'has pogut dir fàcil. Bernadette McDonald. És escriptora canadiense, del Canadà, i se la coneix molt per als llibres de muntanya i d'alpinisme, bueno, diversos, no? Ja sigui de reals com de novel·la de ficció. I en aquest llibre en concret, Los 8.000 en invierno, ens explica sobre la història dels alpinistes polacos, com es van preparar i tenien la seva idea, no?, per aconseguir fer el cim de l'Everest l'hivern del 1980. Per tant, continuem amb la història aquesta, no?, dels cims hivernals. I és molt interessant perquè ens explica quina mentalitat tenien i quina idea volien, com es van preparar per poder fer aquesta ascensió hivernal, que després, amb altres expedicions, s'ha anat utilitzant la mateixa tònica. Aleshores també és, bueno, interessant per veure la mentalitat, no?, de com preparar un repte d'aquestes característiques que déu-n'hi-do. Passem a una altra. Mi felicitat en la zona de la muerte.
Déu-n'hi-do amb el títol.
Comencem forts.
Sí, sí.
També, editorial Desnivel, data d'edició ens anem una miqueta més enrere, maig del 2020, i és la història de Tamara Lunger, que és una alpinista italiana. Bàsicament ens narra la seva aventura amb l'ascensió al Nanga Parbat. És el seu intent de fer cim. Ella va anar amb Simone Moro, amb Àlex Chicón, que és espanyol, i Ali Saprara.
Ui, els noms.
Sí, són complicats.
Ens ho fan
complicat. Amb aquests tres alpinistes, bastant coneguts, que sí que van aconseguir el cim. Ella, quan a últim moment, no, l'última part de l'expedició, no es veia tan forta i va decidir donar mitja volta, cosa que té molt de mèrit, perquè molts alpinistes a la mateixa situació han tirat cap endavant i no han tornat. Per tant, ella va tindre el valor de donar mitja volta. I també és molt interessant, perquè es veu el pensament aquest, no, de, ja no per tu, sinó perquè el fet de que ella pugés podia perjudicar l'expedició dels seus companys i la vida, no, d'ells, perquè per voler salvar-la amb ella potser també hauria pogut passar algo més greu. Aleshores, bueno, és molta reflexió, està molt bé. I cal destacar que es veu la visió, no, de l'alpinisme, no? El món de l'alpinisme és majoritàriament un món d'homes. Aleshores, en el llibre ens dona l'oportunitat de veure-ho des de l'experiència directa d'una dona alpinista. I sí que hi ha moments, pues, que explica, no, com s'ha fet, bueno, s'ha fet valer allà en el camp base, i ha demostrat que ella estava tan o més preparada per estar allà que molts alpinistes coneguts. Aleshores, bueno, es veu com un tema de superació personal, de estic jo aquí i m'ho mereixo i soc alpinista com tothom. Aleshores, trobo que és un missatge molt, molt interessant.
Ara m'has donat una idea, i és que un dia hem de parlar de les dones alpinistes, eh? Els hem de donar el protagonisme que es mereixen, sí, perquè n'hi ha, i n'hi ha de molt bones.
Tenim molt a explicar sobre alpinistes, dones i alpinistes, muntanyeres, escaladores, ja... podem fer dos o tres programes perfectament.
Moltes vegades sí que és veritat que sembla que el món de la muntanya sigui un món molt masculinitzat.
Sí, sí que és veritat que es va fent el canvi, eh? Que mica en mica anem trobant alpinistes femenines i que van aconseguir, bueno, de fet, la primera alpinista espanyola va ser Dorné Passavant, en fer tots els 8.000. Per tant, o sigui, la primera alpinista del món va ser Dorné Passavant.
I no fa tants anys, eh?
No, va, aquí ja em pilles, no sé quants
anys. No sé quants anys fa, però que no és tan gran, l'Edurne Passavant.
Sí. Bueno, clar, acaba el repte, doncs potser no tant, potser 10 anys, 10-15 anys. O sigui, realment que hi ha molta cosa a explicar. Continuem. Aquest ja el vam comentar l'any passat, però és un llibre que personalment a mi m'agrada molt i que explica molt la típica història, bueno, la pel·lícula Everest d'aquest llibre, no? Es diu Mal d'altura, també de l'editorial Desnivell, data d'edició del 2015, i és escrita per John Krakauer, que és periodista, escriptor i muntanyista, i explica això, no? La història de la pel·lícula que majoritàriament quasi bé tots devem haver vist, de l'Everest, que està molt bé, també la recomano, però clar, aquí en el llibre es veuen els fets reals que van pensar, no? Què va passar? Que és l'ascensió comercial a l'Everest del 1996, que en aquella època estava molt de moda aquestes ascensions, no? Que tu pagaves i et portaven al cim. I bueno, bàsicament es veu, no? Que l'ascensió és tot molt bonic, s'arriba al cim i al descens, doncs, bueno, comencen a aparèixer les tragèdies, errors humans, mala sort també. Aleshores, bueno, és tota la història real de la tragèdia que va haver allà a l'Everest del 96. I per altra banda, també hi ha el llibre Everest 1996, que també és de l'editorial Desnivell, amb data d'edició del 2017, per tant més propera, escrita per Weston Dewalt, i ens explica el punt de vista de l'alpinista i guia Anatoly Bukrev, de la seva experiència també a la tragèdia de l'ascensió a l'Everest del 96. Per què? Perquè el llibre de malaltura de John Krakauer, bueno, va haver bastanta polèmica perquè donava una visió de l'alpinista Anatoly que ell no estava del tot d'acord. Aleshores, bueno, va haver amb aquesta picabaralla, no? I al final Weston va decidir, pues, portar a la llum tots els escrits d'Anatoly per bueno, també donar el punt de vista i la visió d'aquest gran alpinista. Sí, és veritat que després, que jo crec que ho era en el seu llibre Mal d'altura, va fer un canvi en una nova edició i més o menys va arreglar el paper. Aleshores, per veure sobretot la diferència entre una opinió i l'altra, no? Mal d'altura i Everest 1996, val la pena doncs, poder-ho comparar i tindre els dos llibres.
Cinc recomanacions, aquest Más allá de lo posible, Los 8000 en invierno, Mi felicidad en la zona de la muerte, Mal de altura i Everest 1996. Per tots els gustos, per tots els colors, per tots els amants de la muntanya.
Déu-n'hi-do, eh? Tenim aquí per llegir. Pel Sant Jordi que ve, ja tenim per tot un any. I per últim, regalem mapes. Regalem mapes. Hombre. Per poder-nos moure, per poder conèixer territori. I a mi és el que més il·lusió em fa, eh? Quan a mi quan em regalen un mapa d'una zona nova o d'una zona que potser ja coneixes o que tens un mapa d'aquest de fa doncs, 10 anys, doncs tindre el mapa per poder-nos això, no? Conèixer racons i sorpreses. Aleshores hi ha moltes editorials, tots en coneixem, doncs investigar i trobar nous mapes que van sortint any rere any, noves edicions i són molt interessants.
De fet, aquest any Alpina està d'aniversari, per tant,
correcte.
És un bon moment.
Alpina està d'aniversari, 75 anys, i han tret una edició del Parc Natural de Sant Llorenç de Monilobac, on, a part del mapa normal, et donen un mapa de fa 75 anys. O sigui, és molt interessant, però és una oportunitat de tindre un mapa d'aquella època i comparar-lo, no? Veure l'abans i el després, que deu haver canviat bastant.
Sí, sí. Segur que sí. Hem donat idees per Sant Jordi, per muntanyeros, per muntanyeres, per tothom, i com sempre acabem amb una ruta, ara que no ens deixen sortir molt de la nostra comarca, només ens deixen anar a Andorra.
Correcte. A Andorra també hi ha moltes opcions. Bueno, no direm d'animar, perquè ara està, potser està ben vist, mal vist, així que deixarem aquest tema, per si de cas. Però no, la ruta que farem, farem quan ens deixin sortir de la comarca, poder-nos moure. També perquè ara amb les últimes nevades també pot haver neu, per tant, millor ens esperem una miqueta. Però és una ruta molt bonica, anar a fer l'ascensió de Penyes Altes i del Moixeró, al Parc Natural del Cadí Moixeró. La ruta consisteix en això, no? És una ruta circular, la que nosaltres proposem, com sempre diem, us animem a pues això, no? Utilitzar el mapa que us regalaran de la zona o buscar per les aplicacions que hi ha moltíssimes, buscar la ruta que més s'adapti a vosaltres, no? Amb distàncies, nivell i demés. Nosaltres proposem una ruta circular d'uns 13 quilòmetres, 1.391 metres de desnivell, tant positius com negatius, al ser circular. Per tant, bueno, ja cal una mínima d'experiència, ara entrarem en això. Temps més o menys en ruta, 8 hores aproximadament, sempre cal vigilar si ens entretenim més i de més, però bueno, unes 8 hores en total. I el que dèiem, el nivell, no? Cal experiència en muntanya, poder aguantar aquest desnivell de 1.000 metres de positius i negatius, que els negatius també hem de comptar-hi. I saber progressar per terrenys irregulars, no? Tarteres, corriols i demés. Per tant, un mínim d'experiència cal per aquesta ruta. Igualment, la zona és molt bonica, ens podem quedar per la zona baixa, no cal fer aquests cims, però la part dels cims és molt bonica. L'itinerari que proposem, diem els punts de pas, com sempre, per poder-los situar doncs, en un mapa o a l'aplicació. Començaríem des de la població de Gréixer. Anem cap a la Font de Cabrera, pugem al Coll de Moixeró, fem el cim de Moixeró de 2.091 metres, vistes espectaculars, zona Cerdanya, zona Berga, Berguedà. Continuem la carena cap a Penyes Altes, 2.279 metres, i baixarem per la carena de Serp, així amb trams així d'una miqueta de tartera i de més, fins un altre cop on hem començat. Per tant, és una ruta circular molt bonica, val molt la pena per al tema de les vistes aèries a tot el territori, a tota la zona. I ho dit, també podem buscar alternatives per a aquella zona. Podem buscar fer els empedrats, bueno, hi ha moltes opcions per tot el Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Abans ho deies, recomanes que ens esperem, bueno, ara de fet no podem anar-hi, no? Però que ens esperem una mica, que arribi una miqueta al bon temps, que aquest cap de setmana passat sembla que ha tornat el fred, ha tornat a nevar.
Sí. Jo crec que això, jo crec que en una o dues setmanes tot allò ja no hi haurà neu. Per bo o per desgràcia, ara ja sí que és veritat que hi ha canvis de temperatures, no? Ja és el que toca en aquesta època de l'any. I a la que puja una miqueta de temperatures, tota la neu que ha caigut, la poca que ha caigut, es fondrà. Per tant, d'aquí una o dues setmanes, just quan esperem que ens obrin, doncs ara ja és molt bona, una molt bona opció per donar-li canya al cos, no? Després de tot aquest peron.
Parlaves, Oriol, més o menys de 8 hores, per tant, portar aigua, portar menjar, portar roba adequada per aquests canvis de temperatura, perquè en 8 hores ara passa de tot, eh? Passem de calor a fred.
Correcte. I més en el que deia, no? Aquesta època de l'any ja és això, eh? Pot ser que sortim del cotxe amb sol, amb molt bon temps, i en 2 hores estiguem amb la típica tempesta que dura mitja horeta, però que ja ens pot molestar, no? Aleshores tindrà totes les capes, que ja vam parlar, previsió doncs, d'aigua, menjar abundant i bona planificació. I dins de bona planificació, buscar alternatives. Quan anem a fer un cim, una ruta així més llarga, abans d'anar a fer la ruta, fer una previsió sobre mapa i mirar totes les alternatives. No? Si arribem al coll i s'enreda el temps, vale, puc anar cap a la dreta, puc baixar i agafar el cotxe, buscar alternatives el que ens pugui passar, no? Xuplugar-nos a sota un refugi o, bueno, mira opcions.
Important, doncs. Doncs amb aquestes 5 recomanacions per Sant Jordi, més el plus dels mapes i amb aquesta ascensió de Penyes Altes i el Moixeró, ho deixem, Oriol Soler, com sempre, un plaer tenir-te amb nosaltres al Penedès en Xarxa. Ens retrobem el mes vinent i esperem ja el mes vinent poder sortir de veritat de la nostra comarca, seguir descobrint territori i sobretot poder aprofitar per anar a fer rutes.
Ja ho tenim això, ja és l'última rampeta i ja tornarem, esperem, a la normalitat i poder tornar a sortir a la muntanya. Merci a vosaltres, com sempre, i ens veiem el mes que ve.
Listen, baby. Cap si més prou alt que canta Marvin Gaye, dedicat a tu, Oriol Soler. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més i així arribarem a 9:45, a la primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès d'aquest dimecres.
Penedès en Xarxa.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
A les notícies del Penedès en Xarxa repassem l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Vilafranca ha adjudicat el servei de bus urbà a Autocars Penedès. Ahir es va celebrar la sessió ordinària del ple del mes d'abril, on es va portar a votació l'adjudicació del contracte del servei públic de transport urbà de viatgers de Vilafranca. El regidor d'Hisenda, Aureli Ruiz, va explicar que es van presentar dues empreses i que la mesa va escollir com a millor opció la d'Autocars del Penedès, amb una concessió per un valor de 3.700.000 euros i un període de 9 anys. D'altra banda, el ple va aprovar també una modificació de les ordenances per mantenir el suport a determinats sectors econòmics especialment afectats per la crisi de la Covid-19. S'allarga 3 mesos més, fins al juny, la gratuïtat de les terrasses dels bars. També es manté gratuïta la taxa de mercats fins al juny i la taxa per utilització d'espais del centre Àgora adreçada a les noves empreses es rebaixa un 50%. Els municipis de l'Alt Penedès reclamen poder decidir on instal·lar els futurs parcs d'energies renovables. Els 27 alcaldes i alcaldesses de l'Alt Penedès estan farts que la Generalitat tiri pel dret, diuen, i no els escolti respecte a la instal·lació de parcs de plaques fotovoltaiques al territori. Asseguren que estan a favor de les energies renovables, però volen que se'ls tingui en compte i poder consensuar les possibles ubicacions. Els 27 alcaldes han enviat una carta al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Damià Calvet, i el vicepresident del govern català, Pere Aragonès, en la qual manifesten que cal adoptar mesures urgents per abordar una qüestió que els preocupa molt, com és que la Generalitat aprovi instal·lacions per la producció d'energies renovables que malmeten al territori. A l'Alt Penedès hi ha 450 hectàrees que es podrien veure afectades per aquests macroparcs fotovoltaics, un centenar a Avinyonet del Penedès, 74 a Sant Llorenç d'Hortons, 70 a Sant Cugat Sesgarrigues, 65, a Sant Quintí de Mediona, 59, a Olèrdola, 40 a la Granada, 23 a Torrelavit i 6 a Gelida. Una avioneta fa un aterratge d'emergència enmig d'unes vinyes del Baix Penedès. Una avioneta del Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació de Reus va haver d'aterrar d'emergència dilluns a la tarda enmig d'un camp de vinyes de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, amb motiu d'una avaria mecànica. L'accident va passar poc després de 5:45 de la tarda i l'únic ocupant de l'aparell, un alumne del programa cadet B-Pilot de Vueling, en va sortir il·lès. L'avioneta Diamond DA-20C1 s'havia enlairat de Reus i es dirigia cap a la Costa Brava, però va reportar una aturada de motor entre el Vendrell i Vilafranca. Davant d'aquesta emergència, el pilot va aconseguir planejar fins a una zona de vinyes entre els nuclis de Cornudella i Llager. L'impacte va ocasionar danys estructurals de rellevància a l'aparell, segons han explicat des del Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació. I acabem explicant-vos que hi ha jornades de portes obertes presencials a les escoles Bressol d'Olèrdola dimarts i dimecres de la setmana que ve. En cas d'estar interessat en conèixer les dues escoles Bressol municipals d'Olèrdola abans de l'inici de període de preinscripció, les persones que ho desitgin poden veure els vídeos elaborats per la jornada de portes obertes virtuals que es troben al web de l'Ajuntament. Però si es prefereix, en aquesta ocasió també es poden visitar les escoles Bressol de manera presencial. Caldrà demanar cita prèvia al telèfon 679 99 25 64. La visita presencial a l'escola Bressol Gotims de Moja s'ha programat dimarts a partir de 4:45 i fins a les 6. L'endemà dimecres la visita es podrà fer a l'escola Bressol al Pàmpol de Sant Pere Molanta a partir d'un 4:45 i fins 6:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ara sortim a passejar per la cultura, aquest espai que ens acosta Laureano Clavero i en el qual ens apropa el patrimoni històric i cultural de l'Alt i el Baix Penedès. Així que anem a trobar-lo a Domenys Ràdio, on també hi ha la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Avui, com cada dimecres, cada dues setmanes, passegem per la cultura, de la mà de Laureano Clavero. I ja el tenim a l'altre costat de l'Skype. Molt bon dia, Laureano, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes. Què tal?
Bé, una setmana important, com bé deies, Sant Jordi, i la veritat és que no em podia estar de parlar dels teus llibres. Portes una història darrere de llibres, 5 llibres, i jo crec que és un bon homenatge, no, a aquesta data.
Sí, la veritat que sí, perquè jo vaig començar a escriure forçadament, diguem, forçosament, al 2016, i bueno, si ho mirem, porto un llibre escrit per any, no? Des d'aquesta data, no? Sí, perquè estem al 2021, 5 llibres, així que i aquest any sortirà un altre, o sigui que ja aniré més enllà del llibre per any, no?
Déu-n'hi-do.
Més enllà de que jo, bueno, jo sempre dic que quan me pregunten jo sóc director de cinema, no? Bueno, ja l'he dit en molts programes, no? Però bueno, una cosa em va portar a l'altra, no? Bàsicament.
Això és el que et volia preguntar, com és que vas començar a escriure? Què és el que et va portar a escriure?
A veure, jo sempre m'ha agradat, diguem, explicar històries, no? No històries de ficció. Una cosa que sí m'agrada és contar històries que no estiguin explicades, que tothom sap que existeixen, però que no hi ha, diguem, un llibre, una pel·lícula o el que sigui oficial que expliqui això, no? O sigui, no m'agrada escriure del mateix, no? O sigui, sempre, no? O sigui, bueno, ara jo, diguem, anem a escriure, no sé, de la Guerra Civil, jo vaig escriure la meva, no? O sigui, m'agraden temes que ningú ha trepitjat o que estiguin una mica sense tocar, no? El meu primer llibre és El diario de Peter Brill, que son las memorias del piloto que fue entrenado para bombardear New York durante la Segunda Guerra Mundial. Aquest llibre, El diario de Peter Brill, va ser producte d'una pel·lícula. I el 2013 vaig treure la pel·lícula del diari de Peter Brill. És un mig metratge que està a Amazon Prime Video, es pot veure. I, bueno, l'ho he explicat en algun programa dels nostres. Jo estava fent un documental sobre avions alemanys caiguts al Pirineu durant la Segona Guerra Mundial, que encara estan ahí, i estaven treballant en aquest documental, i bueno, per casualitat em vaig trobar amb aquest pilot, em van donar el telèfon, vaig trucar i vaig tindre, tenia 90 i pico d'anys, va morir, no? Ja. I vaig parlar amb ell, el que passa que jo volia saber de la Luftwaffe i l'aviació alemana durant la Segona Guerra Mundial i que m'explique. Jo estava amb la càmera, amb dues càmeres, amb tota la gent, i dic, ostres, clar. Llavors, el tema de bombardear New York durant la Segona Guerra Mundial sempre es va creure que era un projecte, una mica una locura, no? Una bogeria de Hitler, no? Com tantes que se li adjudiquen. Però, clar, tenia la persona que va formar part d'aquest projecte secret que mai es va portar a terme per bombardejar New York, no? Llavors, això en el món de la Segona Guerra Mundial era molt potent, i també m'interessava el seu perfil, la seva persona, no? O sigui, perquè va ser un pilot que va lluitar i va sobreviure a tots els fronts, a Àfrica, a Europa, al nord d'Europa, a Rússia, va sobreviure a tot, va ser entrenat per bombardejar New York i va estar prisioner en un gulag a Rússia 3 anys, i ho van alliberar de casualitat. O sigui, clar, i també m'interessava la seva vida, no? I de fet ara m'estan fent una nota en el diari La Nació d'Argentina, sempre cada any aquesta història surt i ressurt, tinc més de 150 notes fetes de diferents periòdics, i llavors és interessant que jo vaig fer una mail i d'això de bombardejar New York i em trobo, no? Em trobo que, clar, que quedava molt de material. Però bueno, d'alguna manera l'escriure per mi va començar per la necessitat Sí, y claro, uno quan entrevista en un documental, no sé, el primer documental meu, 1.533 kilómetros hasta casa, claro, yo tengo 20 horas. Un viaje ha sido de una hora. Y a vos, claro, ¿qué facha más que estas 19 horas que están fuera?
Claro.
Y la mera idea es también fue un libro de yo diría más yo es que escribirá para mí es como un spin-off, como digo hoy, ¿no?
Sí.
Es como la inercia, ¿no? Es como la inercia de quedarme curt, ¿no? De sentir que no estoy que explicar, o si no, yo no, o si que no estoy que explicar o que me queda mucha historia por explicar, ¿no? Lo que no puedo hacer es, si faccio una entrevista de 20 horas, no puedo ficar las 20 horas.
No.
Pero en un libro sí, porque es un otro formato, ¿no?
Uh-huh.
Y a vos, a yo es lo que me va a dar la intenta para comenzar a escribir, ¿no?
Uh-huh. Aquest es el primer, pero ya, bueno, ya han dicho que hay 5, un 6 que veurà la llum aquest año 2021, i l'altre, que a més tu i jo vam coincidir, que et vaig fer la contra de quan estava al diari La Ciutat del Baix Penedès, que és sobre la Segona Guerra Mundial.
Aquest sí, també és amb el Pere Cardona, en el mateix coautor del diari de Peter Brill, i aquest, la idea era fer, escollir 10 històries reals de la Segona Guerra Mundial que no estiguin explicades. I les meves històries van ser... bueno, com tothom sap, jo soc argentí, vaig criar, bueno, en un poble a Mar del Sur, que és un poble que va haver-hi molta activitat alemana durant la Segona Guerra Mundial i també d'espies nazis, no? I jo vaig fer algunes investigacions, no en format fílmic, però algunes investigacions quaderno en mano, no? Trucant a gent i bueno, jo estic darrere, diguem, darrere dels espies nazis en aquesta zona, no? Los espies que van, no, col·laborar en el seu moment i col·laboracionistes que van col·laborar en el seu moment amb Hitler durant la Segona Guerra Mundial. I tenia moltes entrevistes fetes, de fet, bueno, jo vaig poder entrevistar a la filla i a la neta d'un espia Heikenberg, Gustav Heikenberg, un espia, un col·laborador molt conegut a l'Argentina, i vaig poder treure, vaig tindre l'oportunitat de poder treure molta informació, i aquí ve una mica el treball periodístic, no? Uh-huh. O sigui, de trucar i fer l'entrevista, i tot això lo tenia en quaderns, no? Tot aquest treball de Segunda Guerra Mundial, 10 històries apassionantes, tenia entrevistes de telèfon i quadern, no? I llavors, vaig dir, per què no ho fem això, no? Fem històries curtetes, i expliquem això, i bueno, 4 de les històries o 5 de les històries d'aquest llibre són meves, i són històries de treball de camp, no? De sortir a picar porta i preguntar a la gent sobre espies nazis, sobre activitat nazi, i obviament contactar amb els perquè clar, estan morts, no? Contactar amb els fills o a familiars que em puguin... Òbviament, em van tancar moltes portes, no?
M'ho imagino.
Van tancar, clar, quan piques una porta i hola, què tal? Mira, el teu avi era espia nazi. Podem parlar?
No. Adéu. Hasta luego.
El següent. Però molts, tampoc és que era així la benvinguda, no? Però molts van accedir a parlar. Passa que accedeixen i a la tercera, perquè són moltes trucades, que vas poc a poc, no? I a la quarta, quinta trucada ja com comences a fer preguntes més... No per ell, sinó per la seva família, diguem, família, no? El seu avi, el besavi, compromeses, pues clar, es comença a tallar, no? Una mica el contacte, no? Quan comences a preguntar més del nazisme, de Hitler i coses més proscriptes, una mica.
Lògic.
O sí, però bueno, aquesta Segunda Guerra Mundial, 10 històries apassionantes, és del 2017 i és per Edicions Obliques, d'Alfonso Trinidad, un amic, i bueno, i bé, i aquest és el meu segon llibre, no?
Tercer, Hotel Mar del Sud. I aquí sí que Mar del Sud es repeteix molt, i de fet la teva empresa porta aquest nom, d'alguna sí. manera.
La nostra productora, amb el Sergio, és Mirasud Producciones, perquè és jo em vaig criar en dos llocs en Argentina, a Miramar i Mar del Sur. Llavors, Mirasud, no? És la primera part d'una ciutat i l'última part del segon poble, no? I llavors, Hotel Mar del Sur, bueno, va ser tota una descoberta que jo vaig fer, que van ser més o menys, no sé si 15 anys, intentant buscar un hotel. Tenim que imaginar el context. El poble aquest Mar del Sur és un poble molt petit, molt, molt petit, molt gran en extensió. Imaginem una mica la Patagònia, molta sorra per tot arreu, moltes dunes, sistemes dunars per tot arreu, gegants. Vam tindre una de les dunes més grans del món, amb 600, no sé si 65 metres d'alçada. O sigui, perquè t'imagines la quantitat de sorra que tenim, no? Llavors, aquest llibre és la història de... Ho vaig fer amb l'arquitecte Pablo Grigera, és la història de la descoberta, per nosaltres, d'aquest hotel, que es creia que era una llegenda, perquè es va construir el 1888, i clar, per Argentina 1888 és molt vell, aquí és qualsevol casa de poble té aquesta edat i més, però Argentina és una construcció molt vella, no? Uh-huh. I llavors, Hotel Mar del Sur, un misteri bajo la vida, és la història de com jo i Pablo vam, mitjançant documentació, caminant, trepitjant, diguem, caminant hores i hores i quilòmetres per les dunes, vam trobar aquest hotel i ho va canviar tot, perquè es creia que era una llegenda, es creia que no existia, la gent deia que estava allà, que estava allà, que estava en el mar, que estava aquí, que estava acá, i amb mapes, amb relats de caçadors del 1940, vaig parlar amb gent supervella de 100 anys que em deia, bueno, jo me'n recordo veure algun totxo allà, però clar, tot això ha canviat ara, no? O sigui, estem parlant de més de 100 anys enrere i ha canviat, o sigui, el poble sí, encara és petit i tal, però això, hi ha bosc on no hi havia bosc, no? Llavors la geografia ha canviat molt, i bueno, ho vam descobrir, va ser una notícia que va donar la volta al món, va sortir aquí a portada al diari Tarragona i tot,
sí.
Així que, i res, això també estic treballant en una pel·li, però bueno, és un llibre petit, també per Edicions Obliques, i és un llibre, bueno, que es pot trobar a qualsevol lloc, i és una mica el començament, és la descoberta, no? Ara uh-huh. toca investigar, no? O sigui, és una mica la història d'una descoberta, no? O sigui, bàsicament és això, no? O sigui, aquest llibre. Així que, bueno, ho poden trobar a qualsevol lloc.
Perquè, a veure, també per posar-nos en context, i aprofitant que és Sant Jordi, aquesta setmana, els teus llibres es poden trobar tots en qualsevol lloc i a Amazon, per exemple?
Sí, els meus llibres, si tu poses a Amazon Laureano Clavero, et sortiran tots els llibres que tinc, entres a la casa del llibre i també, i a nivell local, que crec que és una... Estem en un temps que hem d'ajudar les llibreries més que mai, perquè Amazon, de fet, el propietari d'Amazon ha sortit del més milionaris del món, no? El que uh-huh. té més diners al món, lo qual crec que no necessita...
Més publicitat. El que passa és que e-books, i això ho hem parlat abans, el tema d'e-books encara hem de passar una mica a parlar-ho, eh?
I més enllà d'això, el que vulgui comprar un llibre físic crec que té que apropar-se a la llibreria del seu poble. En el meu cas és la llibreria Esther del Port de Segur.
Sí, que ahir precisament vam parlar amb ella.
Faig propaganda i jo sempre que m'agrada, bueno, jo compro molts llibres i tal, sempre compro amb ella, aunque estigui a Amazon, no? O sigui, això és una cosa que crec que tenim que ajudar i, bueno, els meus llibres, tots els meus llibres es poden trobar a la llibreria Esther del Port de Segur de Calafell, tots. I el que lo vulgui signat, pues, que truqui abans, que jo visc aquí a 200 metres de la llibreria, vaig, el signo i... que lo faig molt, eh? De fet, ahir o abans d'ahir vaig signar un.
Déu-n'hi-do.
Així que...
important.
Escolta. Així que sí, sempre em truca, em diu, mira, aquesta persona ho vol signar. Bueno, perfecte, vaig, ho signo i ja el recollirà qui sigui, no? Però bueno, sí, crec que sí, es poden trobar a qualsevol lloc, i a Amazon també, amb les meves pel·lícules. El que vol veure la peli i llegir el llibre, pues té les dues a Amazon, no? Ah. És el que té el monopoli.
Sí. Quart llibre que hem parlat, Genesta, històries del rugby català.
Això també és un spin-off d'un projecte no acabat del rugby. Jo estic treballant en una pel·lícula que es diu Genesta, la història del rugby català, que és sobre el començament i la història del rugby català a través, diguem, d'entrevistes a veterans del rugby, no? D'aquí, que és una història molt, molt oblidada, molt rica en valors i molt interessant, d'un esport que ha quedat eclipsat, però que encara està, que ha quedat eclipsat per una mica, per, bueno, el primer cop que té el rugby és la Guerra Civil Espanyola, i el segon cop és, bueno, no, tot el suport al monocultiu del futbol, no? Que això ho vam parlar. I bueno, és un llibre que són a través de 10 entrevistes a veterans del rugby català, s'explica una mica des dels orígens fins a l'actualitat, passant per Albert Malo, per moltes Jordi Oms i moltes figures del rugby. S'explica, hi ha dones també que apareixen, no? Perquè el rugby femení va néixer més o menys als 80, a finals dels 70, i bueno, és un llibre que va tindre molt d'èxit en l'àmbit del rugby, no? I que la veritat que és un llibre que està movent molt bé i que bueno, l'any passat vam fer per al Sant Jordi una signatura dins de la pandèmia de llibres, i va vindre molta, molta gent a la llibreria Ester, la vaig fer aquí, i res, i també aquest es pot trobar a la llibreria Ester, no? O sigui, és un llibre que lo vaig fer amb el periodista Aitor Companyón, i que treballa, bueno, en TV3 i demás, i el pròleg d'aquest llibre és de Jordi Rovirosa, el periodista d'esports, de bàsquetbol, que tothom coneix, que és un apassionat del rugby, no? Sí. I aquest també es pot trobar a Amazon, és de l'Història Edicions, és aquest llibre.
Uh-huh. I cinquè i penúltim, diria jo, o últim, depèn de si pots parlar o no, enfocant de la Segona Guerra Mundial.
Enfocant la Segona Guerra Mundial també sorgeix, per això la meva qüestió de la literatura, aquest lo vaig fer amb l'escriptor de novel·la bèl·lica David López Cavia, i aquest va sortir d'un projecte que encara estic treballant, que es diu Road to Normandy. És una pel·lícula que vam documentar sobre la recreació històrica de la Segona Guerra Mundial, que vam filmar molt a Normandia. I és un llibre fotogràfic, de recreació fotogràfica. Bueno, jo soc fotògraf de fotografies que jo vaig fer. I, bueno, i diguem, és un llibre que posa en valor, diguem, la recreació històrica com una eina per entendre millor la història, no? O sigui, tu pots llegir un llibre, pots mirar una pel·li, o pots veure una recreació històrica, com fan del 1714 i tal, i sempre apropar-te a la història, no? Després tu agafaràs els llibres o el que sigui. A vegades mirem una pel·lícula a Netflix i després comprem el llibre perquè ens ha interessat el tema. Pues la recreació històrica té, ara no es poden fer moltes per el Covid, però la recreació històrica té això de dius, ostres, mira els soldats, mira les batalles, com ho fan, i el cinema està ple de recreació històrica. El cinema bèl·lic no es podria fer, i el de la Segona Guerra Mundial, sense recreus històrics. I aquest és un llibre fotogràfic, té el pròleg de l'assessor històric de Steven Spielberg, que va ser l'assessor històric en moltes pel·lícules i en una molt important, que és Salvar al Soldado Ryan. I la veritat que, bueno, que és un llibre que va sortir molt bé, amb el David López Cavia, i que, bueno, i que també es pot trobar a llibreria Ester i a tot el món en Amazon, a Sud-amèrica, a Nord-amèrica, a tot arreu, en tapa blanda i en tapa dura. Tapa dura és millor, la diferència de preu és molt poca, però bueno, és el meu últim llibre, signo de pregunta.
Clar, la pregunta és, jo sé que estàs treballant en alguna cosa, no sé si es pot fer spoiler o no, però ens queda un minutet només, eh? És a dir, si l'has de fer,
a veure, és una història que va passar el 1959, una història real, a los Urales, a Rússia, i és una història de un de la mort de nou alpinistes que no se sap què va passar. Bàsicament, avui en dia no se sap què va passar. Els van trobar morts en unes condicions molt rares i bueno, jo estic treballant, mirant les autòpsies, amb gent que m'està ajudant amb les autòpsies, amb criminòlegs, Mossos d'Esquadra, que m'estan ajudant una mica a, clar, jo no sóc especialista, una mica entendre més el tema, i aquest llibre suposo que sortirà el juny, el juli, suposo, o sigui, encara estic treballant. Però bueno, aquest és l'últim projecte. Bueno, l'últim.
En interrogant sempre.
N'hi ha molts, n'hi ha molts.
Laura, no se'ns esgota el temps.
Bàsicament això.
Encetem a tots els nostres oients que ens segueixen cada dos dimecres al mes a la teva secció de Passejant per la Cultura, de la qual estem molt orgullosos, doncs que qualsevol dels teus llibres que s'apropin a Llibreria Ester i el comprin, o si no, doncs que demanin, com bé deies, a la llibreria que tinguin al seu municipi per tal d'ajudar en aquests moments complicats, i encara que no fossin moments complicats hem d'ajudar els comerços, perquè si no és per això no sobreviurien, malauradament. Laureano, com sempre, un veritable plaer, ens trobem d'aquí 15 dies novament, amb més històries.
Molt bé, haver-hi parlat de llibres.
Una abraçada.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.